A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 17 d'octubre del 2008. Ens recuperem, encetem una nova temporada del Temps de Família des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig, número 16. Amb nosaltres, com sempre, en Roman Pérez. Roman, bon dia.
Hola, bon dia.
Estàvem per... potser el deixarem per la setmana que ve, un tema que també ha merescut molta controvèrsia sobre si... en aquest cas la institució pública, la Generalitat, pot establir per llei que abans dels 12 anys s'hagi de comunicar als fills o les filles adoptades si ho són o no. Però en Roman ens posa sobre la taula una qüestió que sens dubte valdrà la pena abordar fora estrictament de l'àmbit econòmic, que és la crisi.
Sí.
La crisi i què podem entendre per tot això, o si en el fons, quan una família viu una situació d'aquestes, poden alterar-se les relacions familiars de la mateixa manera que poden alterar-se quan es rep una herència. Doncs si es poden alterar quan veritablement pot haver una qüestió econòmica, o el pare es queda sense feina, o s'altera d'alguna manera, diguem-ne, aquell estil de vida que es podia haver tingut, en alguns casos, fins fa 4 dies. Què és una crisi, Roman?
A veure, està bé, és una bona pregunta. Quan tu dius una crisi, aleshores podríem dir que hi ha varios tipus de crisis o moltes crisis. El que comentàvem ara off the record, sí,
perquè,
fa un moment...
Perquè estàs una mica fastiguejat, també, d'aquest bombardeig.
Efectivament,
no?
Efectivament. A part, en singular i substantivitzat, la crisi. Quan diríem no cal més que escoltar el que es va dient pels mitjans, i no és una, són una quantitat de crisis de diversa índole i que cal contextualitzar. Però fa la sensació de que és algo així com bell llop, bell llop. Dius, bueno, però tens ovelles, per exemple, no? Perquè si bell llop i no tens ovelles, vull dir que més... Que ja, o sigui, remet a tot un estat afectiu, diríem, d'incertesa, desconfiança, sí, por... És com això, el bell llop, però del nen, de l'infant, desvalgut, no, lliurat a forces que no domina i com totalment venut, no?
Segurament ens passa això, Roman, perquè en la vida quotidiana estem coneixent situacions que porten a pensar en un futur no precisament, diguem-ne, massa goldós, no? Situacions que projecten aquesta incertesa. Empreses que tanquen, treballadors que van al carrer, situacions financeres que afecten a bona part de la societat, etcètera, no?
Sí. Sí, sí, no, a veure, efectivament hi ha elements...
Que ajuden a crear,
sí, sí,
no? Tota
clar,
aquesta...
Sí, no, efectivament, a veure, no és una al·lucinació, o sigui, hi ha una realitat. Ara, no, quan tu deies com afecta a les famílies, la realitat econòmica i pressupostària d'una família afecta a la família, i això és així. Direm, la realitat sempre hi és i sempre està fent pressió d'una i d'altra manera. Quan tu deies, per exemple, l'atur en un pare, i et diria inclús i sobretot en el pare, afecta moltíssim. Afecta com si fos a la potència, inclús quasi a certa raó de ser d'un pare.
D'acord, no? Diries gairebé a la dignitat personal.
Sí, sí, efectivament, eh? Efectivament. Hi ha qui, perquè estem constituïts o construïts d'aquesta manera, segur que hi ha molt de cultural i de, diríem, i d'ideals que ens atreveixen i ens porten a aquesta situació. També podem dir que hi ha moltes dones que, si estan a l'atur, també tenen tres quarts de la mateixa sensació.
Aquesta sensació de no ser útil.
Exacte.
A la vida. Exactament, per dir-ho així, no?
Exactament, sí. Però diria que, per exemple, una mare, et podria dir el patrimoni més gran que tinc, no? La meva riquesa són els meus fills. I un pare dirà, sí, ja, sí. Sí, però.
D'acord.
Sí, però.
Anava a fer precisament aquesta analogia, sí, que pot semblar per un pare el trobar-se sense feina com a una dona trobar-se en una situació d'infertilitat, per exemple.
Sí, un desig molt... A veure, no sé
no
si
és aquí... No,
exactament, però que hi ha alguna cosa, diríem, si això està en el desig...
Com un buit existencial.
Exactament, és que hi ha alguna cosa importantíssim de la seva vida que no arriba a materialitzar-se, algo del seu ser, ser mare, que no pot materialitzar-se. Després vindrà tot el tema de les adopcions, que deies.
Sí, 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 que és una altra de les qüestions també
que tindrem a desenvolupar.
En compte,
sí.
Però és clar, més d'un pare pot pensar, sí, jo em puc escoltar una persona que em pugui aconsellar què fer davant d'aquesta situació, però tot això s'arreglarà quan tingui feina. I ara no la tinc.
Efectivament.
I és així, això, no?
Això
no
és així. Això, o sigui, si no tens feina, o sigui, l'únic que la regla és tenir-la.
No hi ha més.
No hi ha més. I diríem que... a veure, parlem de persones que viuen... o sigui, hi ha qui s'ho pot permetre més que d'altre. Hi ha qui diu, ah, doncs mira, any sabàtic. Fenomenal. Vale. O aprofitaré per canviar de ram. És a dir, que es poden fer moltes coses davant d'això, però el que passa, quan és una persona que té una feina i que se n'ha quedat sense, i l'únic que vol és la feina, aquella o una altra, però diríem el sostén, és que fixa't la paraula, sostén. El sostén no és només econòmic, és el sostén això de la dignitat, el sostén personal, el sostén del sentit de la vida. I clar, efectivament que no consolaràs dient, no sé, o hi ha qui sí, no sé, també depèn molt, no? En l'altre món serà ric, no? Tranquil, no et preocupis, ara pobre de solemnitat, però després...
Perquè hi ha maneres d'agafar-se positivament una situació així?
Hi ha recursos personals.
Hi ha recursos personals.
Efectivament. Hi ha recursos personals que permeten, diríem, encaixar els cops, diríem, amb més elements o amb menys. Hi ha persones que han tingut un esquema més simple o que sempre ha funcionat sobre el mateix carril i l'única manera de poder continuar és continuar en aquell carril. No pot canviar de carril, no pot. No té amb què, no té res.
I hem de suposar que en la mesura que passen els anys encara més.
No? Exactament. Sí. Ara, jo volia... una altra qüestió que passa amb la crisi, a part de fer un substantiu i posat en una sola, com si fos una sola, és que la crisi no és el problema. Suposo que sona estranyíssim, no? Suposo. Bueno, és, diríem, l'expressió del problema, és la manifestació, és el que diu així no va. Tal com venia, ja no va. No pot continuar tirant així. Aleshores, clar, òbviament, si ho mirem des d'una altra perspectiva, d'haver continuat, no hi hauria crisi, no hi hauria problema.
Sí, sí, sí.
Efectivament, però és que va al revés. Com hi ha problema, ve la crisi. Si no, no vindria. I hi ha moltes crisis que no són exactament, no venen de problemes, sinó que venen de canvis o de situacions noves, de noves situacions, de vegades també lligat a coses que van caducant amb el temps i que requereixen això, canvis, modificacions, adequacions i adaptacions. I moltes d'aquestes crisis són elements vitals, importantíssims, i per exemple en el cas dels infants i dels adolescents i dels pares, són crisis de creixement. És a dir, que a mesura que, o sigui, per l'edat, per la situació personal, s'han de canviar coses, perquè no, o sigui, no sé, si abans eren purers, pues ja no van més els purers, ara són trossos i el túrmix ja no resol res. I s'aborda una nova cosa, que la del túrmix la portava amb la mar de bé i ja sabíem com anava i tot ho teníem, el dinar, el sopar i potitos i guardem aquí, guardem allà, i ara que ha de mastegar, pues, què li fas, però com ho fem i d'on comencem? És a dir, que bueno, planteja tota una sèrie de preguntes i requereix una sèrie d'anàlisis i de reconeixements, que és tot una... és laboriós.
Aquí ens hem vingut al cap dues reflexions que havies deixat ja fa anys enrere. Una, que no estàvem massa acostumats a la cultura de l'esforç, i una altra, que tampoc estàvem acostumats a la cultura de les restriccions.
Sí.
Aquella famosa frase teva de la cultura del no, del no es pot tenir tot, ni es pot aconseguir tot, ni que ens hem d'acostumar a les limitacions pròpies que i vivim més o menys, o hem viscut, o potser encara vivim, en aquest món on no hi ha límits a gairebé res quan es tracta d'aconseguir alguna cosa, no?
Bueno, diríem que em sembla que justament l'anàlisi que es fa de la crisi financera és que s'han saltat tots els límits. No s'han volgut veure, no s'han pogut reconèixer. Els límits hi són, no sé, no els posem nosaltres. O sigui, davant no els posem, però els tenim. No, quan s'escolta molt dir, no, jo és que no poso límits. No es tracta que els posis tu, sinó que més aviat de com els tens tu i com els veus i com, diríem, els acceptes, perquè efectivament implica renúncies, impliquen canvis, modificacions i bueno, i pèrdues moltes vegades, no? O eleccions que s'han de fer, que va en la línia del que deies, tot no pot ser. Potser sí que veníem una cosa bastant il·lusòria de que tot pot ser, és a dir, que com és que només tens un pis, si ara amb una hipoteca en pots tenir dos, i si tens dos, no?
I per què no tens un cotxe?
El cuento de la lechera. I a part es veu que a nivell internacional és això, justament, el cuento de la lechera. Aleshores, deia això, allò de no confondre la crisi amb el problema, perquè és una expressió. I que s'expressi no és dolent. Diríem, és molt més refotut quan no s'expressa, perquè no es pot detectar, i està, diríem, corroent o menjant per dintre o alguna persona o alguna situació, i diríem que aquest ajornament o aquesta manca d'expressió de la crisi pot portar, diríem, al catacrac.
Què vols dir? Que malgrat que passi tot el que està passant, encara som com aquells homes antics que necessitaven que us obrissin els ulls,
bueno,
i els diguessin, què fas? Que vivies en un núvol, posa els peus a terra.
A veure, el que és cert és que quan les coses van bé...
No tenim tendència a plantejar escenaris difícils o complicats. A tots ens agrada, diguem-ne, aquesta comoditat del no haver de pensar en coses dolentes, no?
Exactament, tu dius, va bé. Tot apunta que va bé, no canviaré, perquè haig de canviar si va bé. Justament, la crisi al que apunta és a la necessitat de canvi. I canvis, aleshores, hi ha crisis que són evitables i altres que són inevitables, que justament és l'element de visualització, de contacte amb la necessitat de canvi. En el marc de la família i del creixement dels fills i dels vincles entre pares i fills, això és el plat, no sé si de cada dia, però de cada dos. De vegades, i els pares, això és dur, perquè això que deies tu de l'edat...
Sí, i juga un paper molt important.
Sí, diríem que, per exemple, una frase típica de l'adolescent quan li preguntes i què faràs avui? Improvisar, no? Anar a l'aventura. Dius, però escolta, que no vas a l'institut i tornes? No, qui sap? Ells estan, o sigui, permanentment esperant la novetat, el nou, i això que pels pares pot ser, escolta, vas a l'institut i tornes, com jo vaig a la feina i torno i no espero que em passi res, i al revés, tant de bo que no em passi res. És a dir, jo vull sortir, arribar en el meu temps, en el meu camí, en el meu apartament,
i que el dia de demà sigui semblant el d'avui.
Exactament, sí, és és diametralment oposat a on està, per exemple, un adolescent, que ell el que espera és, si es col·lapsa tot el trànsit i no pot arribar a casa, si es troba amb tres i li diuen per anar no sé on, i si pot anar a dinar a un altre, encantat de la vida.
Tot i que vivim una època que hem de suposar que per un adolescent això és un caramel, eh? El sistema en crisi.
Clar,
tot plegat. El món va al revés i tot és un desastre.
Sí, però amb ells això em sembla que... Tot...
És igual.
Sí, no sé si els afecta molt.
És
ells estan molt centrats en el seu món, en la seva manera... No, molts et diuen, no?, que, ostres, ho veuen com molt negre, eh? Dius, ostres, ostres.
I si no, la frase d'aprofita el que puguis, perquè això farà un pet i potser...
Sí,
i el que no aprofitis avui, potser no ho aprofitaràs demà, no?
Jo crec que ells escolten molt el lobo, el lobo. Ells ho escolten i se n'adonen de que... No? Però ells tenen altres llops i altres prioritats. Aleshores... són els fills els que van plantejant als pares les petites crisis, les necessitats de canvis, d'adequació. I moltes vegades, i ho dic des de la naturalitat i des de la normalitat, això genera com un... No? Ja t'estan trasbalsant, no? Ja estan emprenyant... no? Tan bé que veníem, tu creus que ara cal... No? Just, aleshores, la primera reacció és, no, escolta, tu et quedes on estàs, no? Va bé i no... I hi ha tota una resistència important, no?, a mullar-se aquesta qüestió. Fins a que, o sigui, el que té de bo el cas és que els fills no afluixen. Poden ajornar, poden baixar d'intensitat, però espera't la segona onada que vindrà, o sigui, i si s'ha d'arribar al tsunami, doncs arriben al tsunami, que justament és el que no convé. No convé arribar al tsunami. Que quan comença a haver-hi onatge, doncs més val dir, bueno, a veure què és aquesta tempesta. Pensava en una cosa que de vegades passa, no? Una tendència a agafar-ho des de lo formal. Vull dir, així no pots parlar així, eh? Vale, ja ho ha fet. O sigui, si estàs dient això és que ja t'ha parlat així, eh? Vale, o sigui, això no ho treus, no, borrar-ho no pots. I sempre ha sigut així, eh? Vull dir, és que abans quan havia un ordenament familiar, no sigui més estricte, més rígid, més autoritari, ho feies una vegada. El que passa és que la resposta era tal que no tornaves a fer mai més. És que abans, o sigui, això, esperaves a tenir 18 anys, agafaves els petates i sorties pitant, eh? Ara no va així, no? És a dir, aleshores, no quedar-se tant, o sigui, està bé que les formes tenen una importància, però quan un fill està expressant i manifestant això, la qüestió és si la via està bé, no és bona, o no és l'adequada, o no és... de tota manera, el que condueix, el que porta, el contingut, és el que és.
Perquè, és. Perquè en algun moment, en una situació com aquesta, el fill pot qüestionar la capacitat del pare. Un pare que es quedi sense feina, un pare que visqui una situació així, pot arribar a ser qüestionat fins i tot pel...
Bueno, depèn, eh? Depèn de moltes qüestions.
I t'ho preguntava en un genèric de fins a quin punt els fills han de ser conscients, conèixer molt la situació que pot viure la família en una època així, o no, o d'aquella manera...
A veure, això, lo de les edats compta molt. En l'adolescència, justament, hi ha tot un qüestionament de la potència del pare, no? I una tendència a criticar i a qüestionar per la necessitat de la pròpia identitat i de trobar la pròpia potència. Però tu em preguntaves...
Jo preguntava fins a quin punt una situació que pot afectar, diguem-ne, aquesta imatge del pare pot ser qüestionada pel fill, i fins a quin punt també
fer-los partíceps.
Això mateix. Sí. Fins a quin punt han de ser partíceps o no d'una situació familiar que, diguem-ne, difícil, com pot ser la que pot viure més d'un i més de dos en una època com aquesta.
Mira, d'això n'hem parlat moltes vegades, de com quan la limitació material és clara, els fills la saben i directament ja és que ni demanen una sèrie de coses. Perquè han vist la realitat, la coneixen, els pares no l'han dissimulat de cap de les maneres i ho tenen, bueno, si no hi ha cotxe, no tindrà, pues, els fills es van a autobús i caminant i ja està, no? I i no hi ha més, eh? Ara, diríem que el problema ve, i moltes vegades parlàvem, no? quan es dona en excés, quan s'està, diguem-ne, fomentant, inclús tota una cosa de la potència, que els pares poden molt. Bueno, què passa quan no poden tant?
D'acord.
Aleshores, la primera qüestió és que ells han de ser partícips per lo que els hi pertoca i per lo que els hi afecta. I el que diríem, ells poden manegar, traslladar el problema tal qual, no ajuda, perquè ells no tenen elements per resoldre-ho, ells no poden arreglar. Aleshores no cal explicar, perquè, o sigui, per més que expliquis, això pertany al món dels adults. D'acord. Això és impossible que ho entenguin. O sí que t'entendran,
sí,
però no arribaran al fons de la qüestió. Aleshores és angoixar-los. I és a dir, jo crec que el que necessiten sentir és que els pares afronten i lluiten per resoldre les situacions que se'ls plantegen, i que poden comptar amb ells, i que estan, diríem, protegits, que estan, diuen que els pares fan de parapet, no? No deixen que caigui cap avall, perquè ells aguanten. Vale. Això no treu que es pugui aclarir que, bueno, que aquest curs o en aquests moments hi ha coses que abans eren i ara no seran, no hi haurà per això, no hi haurà, estem en crisi, no, estem en el que estem, això és el que hi ha i ja està, ara per ara, després ja ho veurem. És a dir, però és justament al revés, fixa't, és donar-los elements perquè ells puguin conèixer i manegar-se i sàpiguer del que depèn de la seva part, que és el que han de posar. I això, diríem, tranquil·litza molt.
D'acord. Que si posi una certa implicació, n'hi ha prou?
Exacte, una implicació en quant a aquestes coses que els hi afecten a ells.
Diguem, una certa consciència davant la situació, sí, que es viu.
Consciència que ells ja la tenen, però el que sí requereix és ser parlat, explicitat. Fer-ho explícit, manifest, bueno, amb certa tranquil·litat, o inclús es pot dir que els papes estan una mica preocupats perquè, bueno, perquè hi ha coses que... però que ja ho afronten i que a veure, i que no sé, i que no és molt sèria la cosa. Si ho fos, potser caldria introduir que igual sí que vindran canvis, però que en lo substancial diríem que és... l'estructura, no sé, l'estructura familiar, posat el cas, la vida quotidiana, la satisfacció de totes les necessitats dels fills, això està cobert.
10:36 per finalitzar avui. Continuarem la setmana vinent amb aquesta qüestió dels nens adoptats. Hem d'aprendre a viure d'una manera, tinguem més recursos o menys recursos? Més que viure, dic actuar, administrar-nos,
diríem, d'una, fixa't, és la frase aquesta també, d'una manera sostenible, és a dir, que és important, no?, que hi hagin fonaments, que hi hagin una certa solidesa, que diríem doni una estabilitat, no? Això, una seguretat, una confiança. Hi ha gent que, per les seves característiques personals, per exemple, encara trobes ara gent que et diu que no ha tingut un crèdit en sa vida i no el pensa tenir. Per què no? De cap de les maneres. Vull dir, fins que no tingui els diners, no ho compra. I ja està. Perquè, i ja li pots explicar el que vulguis.
Sí, un criteri com un altre. Sí,
exactament.
Sí.
Però és un criteri que preserva...
Sí.
És que és jo.
Proteccionista fins al final.
Sí. Sí, però es protegeix, diríem, en l'emocional. Jo, per sentir-me tranquil...
Necessito fer això.
Exactament. Dius, però escolta'm, amb un crèdit, viuries, tu faries, guanyaries... Ja, però no el vull, perquè jo em sentiria inquiet, intranquil i insegur. I jo això, diríem, no ho paga res. No ho paga res.
Sí, és com en aquell cas d'aquelles persones que queden a deure algun establiment o no.
Sí.
Hi ha gent que no pot passar un dia sense quedar a deure res, i hi ha persones que han passat 2 mesos i encara diuen ja passaré.
Tal qual.
D'acord.
I d'això també n'hem de ser conscients, que diríem que el vincle que tenim amb els recursos i la necessitat de sentir, o sigui, un grau d'estabilitat, de seguretat, de tranquil·litat, és molt important. I que si per això has de renunciar a coses, pues més val renunciar. Si diríem la qüestió del risc, al revés, estimula i fa sentir, bueno, pues benvingut sigui.
D'acord, però vols dir cal ser conscient de les limitacions.
Sí,
és a dir, com aquelles persones que diuen no, la targeta de crèdit no hi fico més que una determinada quantitat perquè ja em conec i ja ho sé que això seria de por.
Sí, o qui directament agafa les estissores i passa la targeta de crèdit per les estissores. Jo no em sé manegar mai això.
D'acord.
Perquè surto un dia i en gasto molt. I després em trobo, pues ja està.
Pues no, hem de ser molt francs amb les coses per evitar...
Exacte, hem de tenir certa consciència de les nostres punts febles i els forts. I no cal desafiança, dir, no, jo és que haig d'aconseguir fer servir la targeta de crèdit. Pues mira, doncs si no ho aconsegueixo, pues treu-te-la. No passa res. No tothom ha de saber manegar-se una targeta de crèdit. Qui diu això,
diu moltes altres coses.
Que, no, de vegades, o sigui, ens posem en coses que potser no cal. Potser no cal.
Què ens diries ara? Aquell és allò que esdevé necessari quan no ho és? O aquelles necessitats que ens marquem sense que ho siguin de veritat?
A veure, si això procura una satisfacció i un benestar, benvingut sigui.
Benvingut sigui.
Però si amb això ens hem d'anar complicant la vida i passant-ho malament, dius, bueno, potser mirar-s'ho més bé, no?
O sigui, aquella frase de tota la vida de i això perquè ho vols, i això perquè ho vols, i això perquè ho vols, és una bona frase per una vida sostenible.
Sí, que un s'ho pugui preguntar.
Per
sí,
què
sí.
ho vull això, i per sí. què ho necessito, i per què tal?
Sí, sí, sí. I que un sàpiga del que necessita per trobar-se mitjanament bé. Mitjanament bé. I de les crisis, que això és el que podríem esperar d'aquesta internacional, és que es vegi que s'ha funcionat d'una manera molt
no sé. Desmesurada.
Sí, 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 desmesurada, arriscada, no? I que necessitem un món una mica més segur, no? Si justament sembla que el tema és que és un altre pilotàs, no? Que les avantatges d'una empresa no eren ni anuals, eren trimestrals. Sí. O sigui, una ambició desmesurada.
O sigui que no ens fan falta tantes coses per viure, no?
No, és que ens carreguem el sistema. Diríem que el sistema necessita també de seguretats, de certeses, encara que els guanys siguin menors. Però el que guanyes en tranquil·litat i en certidumbre, això és impagable.
I això ho podem aprendre de petits?
I això ho podem aprendre en cada crisi que ens anem trobant, de petits, de mitjans i de grans.
I de grans.
Sí. I si no aprenem d'això, ho tenim cru. Diguem, perquè la crisi mai és infundada, sempre té fundaments, per això que dèiem que és una expressió d'alguna forma de conflicte. Si desatenem això, si tens febre i no vols atendre la febre, bueno, ja t'agafarà una pneumonia i si no tens la pneumonia ja t'agafarà, o sigui, perquè no s'esbaixen a l'aire.
Doncs a veure si n'aprenem d'aquesta lliçó. 10 i 40 minuts, la setmana que ve, com els dèiem, abordarem aquesta qüestió que ha estat també motiu de conversa aquests dies. Cal, o d'alguna forma, la institució, la Generalitat, o el govern autònom o qualsevol govern pot obligar a una família amb nens adoptats que els expliquin la veritat abans dels 12 anys, sí o no? Doncs començarem per aquí, com que no ha estat el primer cop que n'hem parlat d'aquest tema, en parlarem també la setmana que ve, des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barrabés, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Fins i tot.